Els entusiastes, amb Sergi Marcos, a IB3 Radio.
Després d'uns anys de magró en què la crisi ha afectat profundament el número de bandes, el sector editorial en català sembla trobar a poc a poc el seu espai i connectar definitivament amb els lectors. I ho fa gràcies a grans segells o a petites editorials, autors i traductors, biblioteques, llibreries i grans esdeveniments que no només comencen a recollir fruits, sinó que continuen sembrant llavors. Amics i amigues, oients, com estàu? Com va? Arriba la cultura. A IB3 Ràdio arriben un dia més els entusiastes. Cati Mollà, Toni Mateu. Hola als dos, com estàu?
Estan beníssim, molt
Hola
bé.
Hola a tots, bon dimarts. Sempre beníssim.
Molt bon dimarts. Primer dimarts d'aquesta nova estació, d'aquesta tardor, a la nova temporada també dels entusiastes, que avui centren la mirada en el panorama editorial en català.
Sí, perquè Editors.cat publicava recentment un informe sobre aquesta qüestió que convida a l'optimisme, al qual hem de sumar l'èxit editorial de la darrera edició de la Setmana del Llibre en Català. Per valorar tant aquest esdeveniment com el panorama editorial català, avui passa pels entusiastes Joan Sala, el president de la Setmana.
I just després vols convidar-me a viatjar pel nou món. En concret, viatjarem pel nou món d'Antonín Dvořák, que és el nom en què es coneix la seva novena sinfonia, un viatge per Amèrica que farem en la guia del músic i director coral Joan Lainez.
Els dimarts estens per a la música clàssica als entusiastes de la ràdio. En Rafa Andrés, és a les vies del so, i en Xavi Fullana, a la producció.
Els sons, les veus i les emocions de la cultura. Els entusiastes.
Diuen que és mes d'abril, no és un reptil, que sa flor se despenja i no penja mai d'un fil. I diuen que sa
Aquest dijous farem el programa Els Entusiastes i el programa mare, diguem-ho així, múltiplex, a la Fira B, al marc de la Fira B del mercat professional d'arts escèniques i de música de les Illes Balears. Cati, per això escoltant també aquesta cançó, no?
Així és, perquè aquesta setmana la playlist dels entusiastes la dedicam precisament als artistes que en formaran part, entre ells els mallorquins de Sousa, que seran aquest divendres a les 10 al Parc de la Mà per presentar Futbol d'Avantguarda, el seu darrer treball discogràfic d'On Extreme, Migracions de Salmons.
Per tant, també actuen, eh? Els de Sousa, en aquesta Fira B, també hi seran presents.
Sort i adéu. Des de
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio. Els entusiastes. Els entusiastes. Una porta oberta a la cultura. Entres?
Continuem els entusiastes avui dimarts a IB3 Ràdio per parlar ara de l'estat de l'edició en català. Segons dades recents que han dedicat i conviden a l'optimisme.
Així és, segons dades oficials, el manco un de cada vuit llibres publicats a l'estat espanyol és en català. Editors.cat publicava recentment un informe sobre aquesta qüestió que corrobora, per exemple, l'augment de les vendes de literatura infantil i juvenil en català. Una altra mostra del bon estat del sector editorial en català ha estat la darrera edició de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, que tancava fa poc més d'una setmana la seva 36a edició, on han estat presents 200 segells editorials.
També amb forta presència de les Balears, ara en parlarem, i per valorar tant l'esdeveniment com aquest panorama editorial català, avui conversam amb Joan Sala, el president de la Setmana. Joan, molt benvingut.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, parlàvem d'aquesta setmana que just ha acabat i en primer lloc li volíem demanar una valoració perquè hi ha hagut 28.000 persones, més de 30.000 exemplars venuts. Ha estat una molt bona setmana la d'enguany, no?
Sí, estem molt contents, la setmana ha anat molt bé. Les 28.000 persones a què feu referència són les que s'han assentat en una cadira per atendre les activitats que fem, però evidentment la gent que ha passat és moltíssima més, perquè no comptem tota la gent que passa a comprar llibres i passeja pels estants, i realment la facturació està molt bé, la climatologia ha acompanyat, i els mitjans també ens heu ajudat molt a que la gent s'enterés de que hi havia la setmana i que funcionés molt bé.
Llegíem a qualque banda que era fins i tot la millor setmana de la història. No sé si això es pot confirmar, es pot corroborar o era només una sensació.
Sí, les xifres estan molt lluny de les xifres d'anys anteriors. Nosaltres els darrers 4 anys hem duplicat la facturació, hem duplicat l'assistència de públic i hem duplicat l'assistència d'expositors. Per tant, estem molt lluny de les... aquesta era la 36a setmana, però si comparéssim amb la 30, amb la 29, estem molt lluny del que era.
I en aquests anys, què ha fet que hi hagi hagut aquest èxit creixent que, a més, no ha aturat d'un any a l'altre? Té a veure amb les dates de la setmana? Té a veure amb campanyes de publicitat, de promoció? Té a veure amb un fet que ja s'hagi consolidat i tothom la conegui? Per què diríeu que de cada vegada va millor?
Bé, les coses mai són per un error, sinó que Clar. Són per moltes raons. Jo crec que el que hem fet nosaltres ha sigut anar arreglant coses, petits defectes que tenia perquè la cosa es consolidés. Per exemple, l'espai on està, que és l'avinguda de la Catedral, que és un espai molt central a la ciutat de Barcelona, fa que sigui molt fàcil que la gent ens arribi. Però, per exemple, també és molt important la participació del fons editorial en la setmana i de les novetats. Nosaltres ens trobàvem que antigament només hi havia fons editorial, perquè una mica era una fira on la gent intentava vendre els llibres que no havia vengut i els presentava allà, però en canvi els editors, les novetats de la tardor les presentàvem a finals de setembre i no estaven a la setmana. Els darrers anys hem aconseguit que tots els editors es creguessin la setmana i treguin les novetats editorials a finals d'agost, principis de setembre, amb el que la gent que ve allà ja troba les novetats del quart trimestre de l'any, no, en català. Tot això sumat fa que la setmana funcioni d'allò més bé. I és evident que la premsa ha estat fonamental perquè també ens ajudessin a donar-ho a conèixer. No?
I una altra de les coses contra les que heu volgut lluitar o que heu volgut combatre de qualque manera enguany amb un canvi que heu introduït és aquella imatge que tal vegada ja s'ha apoderat una mica, per exemple, de festes similars com pot ser Sant Jordi, que és que hi hagi un grup de llibres molt petit que es repeteix parada rere parada i que es converteixen en els més venuts, però que també són els més ofertats i que són els que acaben aplegant, no?, la majoria de parades. Enguany heu intentat evitar això, no?
Sí, el Sant Jordi és una gran festa. Nosaltres estem molt orgullosos del Sant Jordi. És una festa que es produeix un dia. No és només del llibre en català, sinó que és del llibre en català i també del llibre en castellà, i es produeixen unes grans quantitats de ventes. Ara, també té aquesta part que dius tu, molt bé, de que hi ha una sèrie de llibres que, si bé no acaparen les vendes, perquè acaben siguent un 3 o 4% de les vendes totals del Sant Jordi, sí acaparen tota la informació sobre els llibres que surten, no? O les editorials petites, per exemple, o llibres menors, però que tenen el seu interès, en el Sant Jordi no tenen el seu espai. En la setmana, com que tenim 10 dies i per tant la gent pot passejar, remenar amb calma, hi ha hores on es pot realment passejar molt bé, hi ha altres hores que tenim molta gent, no? Però hi ha hores on pots remenar molts llibres. Aquí donem camp per treballar a totes aquestes editorials petites que normalment doncs, ni tan sols estan a les llibreries grans, no? I aquí pots trobar llibres que no trobaries habitualment. El fet de que féssim aquest canvi normatiu que fa que un llibre només pugui estar en un estant i, per tant, el gran bestseller no reprodueix a totes les llibreries i, per tant, vas trobant el mateix a tot arreu, ens ho agraïm molt la gent perquè la diversitat de llibres que hem pogut ensenyar és molt més alta.
Clar, això fa que el lector que s'acosta a la setmana del llibre en català sàpiga que trobarà allà, com ve de llibres que tal vegada a cap altra banda o cap altra botiga podria arribar a firar, però parlàvem al principi d'aquestes bones xifres de la 36a edició i deu que en comparació tal vegada amb la 29a, la 30a o anteriors eren molt millors. Com han crescut? Com és el percentatge? Quines eren aquelles xifres i com ha estat l'augment en aquests darrers anys?
Bé, mira, si ens anem 4 o 5 anys enrere, estàvem amb una facturació que rondava els 200-220.000 euros. En aquests moments ja hem de passat els 500.000 euros. Uh-huh. Estàvem amb 100 expositors, i aquest any hem estat 210 expositors. O sigui, tot s'ha duplicat en 4 o 5 anys. Vull dir, uh-huh. I ja no et parlo de 10, no? Vull dir, ha canviat completament. És evident que el que et deia abans, no? Que l'espai on es fa és molt bo. També hem retardat una setmana des de l'any passat ja a l'inici, perquè sí. Començàvem a la primera setmana de setembre i això era molt aviat, perquè molta gent encara estava de vacances, el cap de setmana aquell la gent no li anava bé. Ara hem retardat una setmana, comencem al voltant del 7, el 8 de setembre, això fa que la gent ja hagi tornat de vacances i sigui molt més fàcil per ells també pensar-se, i a més s'ha anat fent un esdeveniment, a Catalunya és l'esdeveniment cultural més gran que es fa, per tant, també és lògic que la gent el coneixi més, la gent s'habitua que hi ha la primera setmana i això, i no oblidem que nosaltres, a més, en la fira tenim 270 activitats entorn del món del llibre, tant presentacions com taules rodones, que fan que sigui un gran festival literari, per tant, molta gent ve també per aquesta part de festival literari.
En tot cas, Joan, diries que aquest èxit de l'edició d'enguany i de les darreres edicions és traslladable o té a veure també amb un bon estat en general del sector editorial en català? Perquè en parlàvem al principi del programa i va haver els anys de crisi, evidentment, van afectar fortament el sector editorial. En els darrers anys hem vist sorgir aquestes petites editorials de què parlaves, no? Que tal vegada fa 10-15 anys no es podien plantejar un forat o un buit complir, i a poc a poc el manco la sensació és que s'estan engegant els motors i que comença a reiniciar-se, no? aquest sector editorial, i haver-hi apostes valentes, i que tal vegada això fa uns anys ni ens imaginàvem.
Sí, la veritat és que el sector editorial en català en aquests moments respira un cert optimisme. Per què? Perquè portem un seguit d'anys creixent, no de les magnituds que està creixent la setmana aquest any ha augmentat les ventes un 25%, i això serien xifres que ja ens agradarien pel mercat normal, però no són aquestes. El que passa que sí que portem tot un seguit d'anys creixent doncs un 1-1.5% en el català. Això és més important si es té en compte que el nombre de lectors en general està estable o amb tendència a baixar. Què vol dir això? Vol dir que, d'alguna manera, aquí, almenys en el Principat, com que l'educació s'ha fet ja en català des de fa molts anys, la gent ja no té aquesta dificultat que potser la gent de la meva edat, de 50 cap a dalt, teníem aquella formació en castellà que ens feia més dificultós la lectura en català. Ara no hi ha aquesta dificultat i la gent s'està llançant a llegir en català. També és veritat que això també depèn de l'oferta i que sí que les editorials noves que han aparegut el que fan és ampliar l'oferta, i per tant cada dia tenim més oferta de llibres en català, cada dia és més atractiva l'oferta i efectivament cada dia tenim més lectors en català.
Avui els entusiastes analitzam l'estat de salut del llibre en català. Ho fèiem en conversa amb Joan Sala, president de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, que enguany tancava la 36a edició amb gran èxit d'assistència, de vendes també, de presència d'aquests segells editorials. Parlàvem d'aquest bon estat actual del sector editorial en català, però si et sembla, parlem per sectors, perquè, clar, hem de dir, per exemple, en les xifres que recollia editors.cat, una gran part d'aquests llibres que es venen cada any en català són llibres de text, però hi ha, per exemple, un gènere que ha pujat molt en els darrers temps, que és el de no ficció, no? Enguany també ho heu constatat així, a la Setmana del Llibre en Català.
Sí, certament, el darrer any, especialment aquest darrer any, la no ficció ha crescut molt en relació al total de vendes de llibres. Probablement el procés hi juga, hi ha llibres sobre el tema del procés que han sortit i que han tingut molt bones vendes, i això fa que es vengui més no ficció. Però jo no ho limitaria aquí, això és cert, però també hi ha un creixement de no ficció, precisament perquè també s'han fet uns ajuts per part de la Generalitat en la traducció de llibres de no ficció, i per tant disposem de millors llibres de no ficció, de traduccions bones, i això fa que la demanda de la gent que interessa per la no ficció es vegi més acomplerta i vagi creixent.
Pel que fa a la literatura infantil i juvenil, parlaves fa una estona de com el canvi de generació, no? De gent que no estava basada a llegir en castellà i en català, perdó, i s'hi ha hagut de basar perquè havien après en castellà, que augmentin les vendes, que és així, si ho constata editors.cat, per nins i per adolescents, suposant que és molt bon senyal, perquè creixerà aquest vincle, el compromís dels més joves, no només amb la llengua, sinó també amb la lectura ja de base.
Sí, creiem que sí, que és bo, i per això treballem molt en aquesta línia. Nosaltres aquí el que tenim constatat és que els nins que dieu vosaltres es llegeixen moltíssim, no? El que passa que els perdem quan arriben a 14, 15, 16 anys perquè tenim una certa dificultat en tenir títols de còmic i de novel·la fantàstica, per exemple, en català. I ara és un dels temes que des de l'associació estem treballant, que es puguin, que pugui ampliar-se l'oferta d'aquest tipus de llibres. És veritat que a aquestes edats, els 15, 16, 17, tenen moltes coses al cap i potser una de les que menys els interessa és llegir. Llavors retornen, quan arriben a 24, 25 anys, tornen a llegir. Però, certament, hem de mirar que els que llegeixen, els que aguanten aquestes edats llegint, trobin també oferta en català, que ara mateix no n'estan trobant. I, en canvi, sí que hi ha molta oferta en català pels més petits, no? Pels de 14 cap avall, aquí hi ha molta oferta. I realment es nota. Nosaltres, quasi bé un terç dels llibres que s'han vengut a la Setmana del Llibre en Català són llibres per nens.
En aquest sentit, de fet, també des de la setmana el que feis és organitzar moltes activitats d'aquestes que parlaves a l'inici, moltes orientades precisament tant als més petits com als adolescents, no?
Sí, 45 de les 270 eren adreçades al públic aquest infantil, juvenil. I aquest any també hem tingut especial cura, per exemple, una de les convidades especials era la Sarah Anderson, que és una il·lustradora americana que precisament s'adreça molt a aquest públic de 14, 15, 16, 17 anys, no? I això també és treballat. De la mateixa manera, vam crear una biblioteca personal de cartró que és automuntable, que la gent es muntava a casa seva perquè els petits poguessin començar a tenir la seva biblioteca a l'abast de la mà, no? Allò, tenir-la a l'habitació al costat del llit. Perquè considerem que és importantíssim per la creació de nous lectors que comencin des de ben petits.
I que així després es pugui mantenir aquest vincle. En tot cas, parlam a grans trets de les editorials, però quins diries que són els agents principals per propiciar aquest bon moment del sector, de l'àmbit del llibre? Perquè, clar, entenem que autors, traductors, biblioteques, institucions, parlaves abans d'aquests ajuts de la Generalitat, també hi juguen un paper clau, no?
Tot. És que és com dèiem abans, mai hi ha una raó que expliqui res, sinó que són moltes raons, no? Les variables són moltes. Aquí estem vivint un moment que hi ha uns autors que ho estan fent bé, que estan, cada vegada hi ha més autors i que hi ha gent que ho està fent molt bé. També hi ha editorials que ho estan fent molt bé, hi ha un gran nombre d'editorials. Hi ha uns llibreters que estan cada vegada més volcats en fer la seva feina d'una manera diferent, fer més d'agents culturals i de recomanadors, i per tant tenir unes col·leccions que siguin les seves col·leccions, tot això ajuda, i per part de l'administració el que se li ha de demanar a l'administració és que siguin conscients que som una llengua minoritària, per tant ha de fer com a mínim els ajuts que tenen les llengües d'Europa, no? I és el que estem lluitant i treballant. Estem lluny, perquè les aportacions que es fan amb ajuts, diguem-ne, inversions en cultura en els nostres governs, estan molt lluny de les inversions que es fan en cultura per part de governs com el de França o com els nòrdics, ja no diem. Però, en tot cas, cada dia hem d'anar insistint en que ells siguin conscients que això s'ha d'anar incrementant. I la suma de tot plegat fa que la cosa vagi bé.
En tot cas, dèiem al començament que les darreres xifres oficials que tenim de proporcions diuen que un de cada 8 llibres que es publiquen a Espanya, que recordem, és un estat en què hi ha alta edició, alt nombre de publicacions, comparant també amb altres països, que tal vegada publiquen manco, però no significa que publiquin pitjor ni molt manco. Aquesta proporció d'un de cada 8, què t'assembla, a priori?
Bé, mira, en realitat això es transforma en dir que a Espanya es publiquen uns 90.000 llibres any,
sí.
I d'aquests uns 14-15.000 són, o un xic menys, depèn de l'any, són en català. No? Moltes vegades els llibreters i fins i tot crítics diuen que es publica massa, però en tot cas el que es publica massa serà en castellà, perquè en català encara ens queden moltes coses per publicar, no? Vull dir, aquesta diferència és abismal entre, sí. entre 14-15.000 llibres fins a 80.000 és abismal. Jo crec que en català no hem de deixar de publicar, hem d'anar publicant perquè l'oferta sigui més ampli i per tant el lector pugui anar trobant coses. Jo sóc un lector habitual en català, la meva llengua de lectura és el català, però probablement acabi l'any havent llegit tants llibres en català com en castellà, perquè molts llibres no estan publicats en català i m'interessen i els llegeixo, altres han estat escrits originàriament en castellà i per tant no, encara que estiguin traduïts al català, llegiré la versió original castellana i d'alguna manera hi ha aquesta naturalitat, no? Però jo crec que hem d'anar insistint que es publiqui més en català per anar guanyant aquest lector en català habitual.
I que ens arribin també aquestes traduccions. Parlem, si et sembla, d'aquesta presència enguany important d'editorials, autors de les Balears. No sé com valores el sector a les Illes, la seva presència a la setmana.
Bé, jo estic molt content. És el primer any que tenim tant la gent de les Illes com la gent del País Valencià, com la gent d'Andorra, com la gent de Catalunya Nord. És la primera vegada. I l'any que ve ja tenim mig confirmada la presència del GEM, el que voldria dir que tenim tot el territori.
Wow.
Les Balears és especialment agradable perquè no havia estat en presència fins ara. I bueno, l'any passat sí que ja hi ha tingut una presència, però aquest any ha sigut molt més interessant. Hi havia una varietat enorme i jo he parlat amb la gent que portava bastant i estan molt contents i això em satisfà moltíssim. No? Jo estic certament molt content de com ha anat la presència vostra a la setmana.
Crec recordar que l'any passat hi havia algunes petites editorials que tenien una presència més petita, però enguany és cert que hi havia aquesta paradeta representant totes les empreses editorials petites i grans que hi ha a les Illes, que són moltes i que van també per aquest bon camí. En tot cas, de cara a l'any que ve, quins són els objectius, quines són les fites, per exemple, aquesta presència de l'Alguer perquè hi hagi tota la representació de parla catalana, seguirà creixent la setmana?
La setmana seguirà creixent, el que passa que potser no serà una cosa tan quantitativa, sinó més qualitativa. Amb 210 expositors, jo crec que pràcticament pot haver-hi 2-3 persones més interessades en participar, però diria que ja hi som quasi tots. L'espai que tenim és un espai limitat, es limita a l'Avinguda de la Catedral i no volem créixer amb espai, no podem ficar més estants. Ara, sí que podem créixer amb coses com, per exemple, nosaltres també fem compraventa de drets a través de l'avinguda d'editors estrangers que venen i mantenen reunions amb editors d'aquí. Més de 430 reunions entre editors estrangers de tot el món amb editors que publiquen en llengua catalana. Aquí podem créixer. Des d'aquest any han vingut 18, podem intentar que siguin més. Podem canviar en temes del festival literari, de totes les activitats que tenim, de mirar que vagin tinguent totes més qualitat per ofertar a la gent doncs, temes que li interessin més. No? I en quant a diversitat, impossible, perquè jo pràcticament crec que hi havia tota la diversitat de tota la publicació que ja es feia en català. Per tant, tenim el model, tenim l'esquelet, i el que hem de fer és petites millores perquè cada any sigui més atractiu, però ja no seran creixements d'aquest tipus. Jo crec que en un nombre d'expositors, per exemple, s'ha acabat això de créixer com aquest any un 25%. Això ha sigut una cosa perquè hi ha hagut aquest canvi de model, però jo crec que l'any que ve, doncs, no sé, podem pujar un 1%.
Clar, s'ha de consolidar aquest èxit i tampoc s'ha de voler ampliar fins a límits desconeguts perquè tot té la seva mesura i pareix que la Setmana del Llibre en Català l'ha trobada. Joan, ja per acabar com a president de la Setmana, però també com a lector, la pregunta evident, repetida, ja ho sabem que sempre hi és, però no només pel nombre de vendes, perquè clar, parlam de xifres, parlam de milers d'euros de llibres que s'han venut, però sempre hi ha sobre la taula aquesta xifra de que la meitat de la població, segons els estudis, no llegeix, la meitat de la població espanyola. No sé quina valoració en fas, no sé si des de la Setmana del Llibre en Català i amb aquesta xifra sobre la taula, aquest optimisme que tenim amb el sector editorial i que tenim amb les vendes el podem tenir també amb la lectura.
Mira, estem en un país que el 40% de gent no llegeix mai cap llibre, mai, 40% de gent, i dades d'Amazon, un 54% de la gent ha començat a escriure el seu llibre. Això vol dir que hi ha molta gent que escriu els seus llibres sense haver-ne llegit mai cap, no? Estem lluny dels índexs de lectura de França, i no vull dir més països perquè seria més terrible encara, però França és que el tenim aquí al costat, i per tant hem de fer créixer els índexs de lectura. Els pares, els infants que pugen, se n'han de donar compte de la necessitat que els seus fills llegeixin. Abans, quan jo era petit, deien aquesta persona és una persona llegida, quan era algú que tenia uns coneixements, que era una persona amb unes capacitats. La gent ha d'entendre que hi ha d'haver-hi temps per tot. Hi ha d'haver-hi temps per les tauletes, hi ha d'haver-hi temps pels telèfons mòbils, per les xarxes, però també hi ha d'haver-hi temps per la lectura. La lectura no tan sols ens fa conèixer més, ens fa gaudir, ens fa obrir la imaginació, sinó que està demostradíssim a nivell d'estudis que s'estan fent a les universitats americanes, de que ens fa treballar les neurones d'una determinada manera, que no hi ha cap altra activitat que ens ho faci fer. I això és importantíssim perquè les persones, quan siguin grans, tinguin unes capacitats que, si no llegeixen, no tindran.
Amb aquest missatge ens quedem, i també les bones sensacions que deixa la setmana del llibre en català, tant per vendes com per la presència de les diferents editorials. Joan Sala, president de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, gràcies per atendre la crida dels entusiastes avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat.
Gràcies.
I ara continuem recollint noms propis de la pròxima edició de la Fira B, que és a punt de començar. En aquest cas, Sequoia Tree, una de les noves bandes eivissenques que aposta pel rock alternatiu, farà aturada a l'escenari del Parc de la Mà de Palma durant els dies de la Fira B. Estarà dedicat a aquest escenari al pop i al rock. La cita amb ells serà dissabte a les 7:30. Escoltam Missing Friends. Nostalgia's so venomous, a poison apple.
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio. Els entusiastes. Escoltau Els Entusiastes. IB3 Ràdio.
Darrera part dels entusiastes d'aquest dimarts, dia 25 de setembre, quan deim música tradicional, hem de ser conscients que aquesta obra està escrita... bé, tot això, en definitiva, és un aperitiu al que volem xerrar abans, perquè ens toca saludar una setmana més a Joan Laínez. Com estàs, Joan?
Molt bé, Sergi.
I obrir l'espai dedicat a la música clàssica. Jo ja m'avançava a una cosa que xerrarem més tard, però avui, dimarts 25 de setembre, estem a punt per fer un nou viatge que, a més, avui serà musical i geogràfic,
sí,
en certa mesura.
Clar, que perquè avui vos convidem a fer un viatge pel nou món, a través d'en Borsak, i quan dic un nou món és lògicament un viatge per, sobretot per Nord-Amèrica, i acompanyat d'una sinfonia romàntica, que és una de les més sonades del món, és a dir, és una sinfonia que s'està interpretant per tot, i diverses vegades cada any, és una cosa que és bastant coneguda. És tan quasi gairebé tan coneguda com la cinquena de Beethoven, aquella que fa ta-ta-ta-tan, segur que ho dic, aquesta és tan coneguda. Estic xerrant, ni més ni manco, que de la novena sinfonia d'Antoni Borsak, anomenada del nou món.
I per què, Joan, aquesta sinfonia de Borsak s'anomena, se diu, del nou món?
Doncs mira, Borsak el que va fer és que va acceptar un càrrec de director al Conservatori de Nova York i se'n va anar cap allà, doncs, a fer feina. Allà va ser on va començar aquesta composició. Mira, què és el que té aquesta sinfonia i per què li diuen des nou món? Borsak li agradava molt la música tradicional. No és res nou, segons preu han dit, que els músics sempre se basaven sobretot en música tradicional i de més per poder fer de la seva música després o grans obres. Què va fer? Doncs va canviar a gitanos i xíngares txecs que hi havia, doncs els va canviar per música índia. Però indi dels indis americans, no m'ho anem a la Índia, sinó indi dels indis americans. També, no només amb això, sinó també amb música gospel. La música que cantaven els negres. És a dir, realment, així tot, mai va emprar cap melodia nativa, és a dir, no va copiar cap tema natiu. Senzillament el que va fer és escriure temes originals i que tenen la prioritat que la música pròpia indígena hi emprea aquests temes, desenvolupat després amb el color de l'orquestra. Que fa això? Que tingui tot un caire molt més modern. I si voleu, podem començar a escoltar o començar a veure com comença aquesta obra.
Per favor, ja frissam.
Tota aquesta introducció lenta que hem escoltat fins ara és una cosa, una forma molt empleada molt en el classicisme. I serveix sobretot per començar aquest viatge per les sonoritats i sobretot aquestes sonoritats nord-americanes. Les trompes que es fan una crida enigmàtica i la melodia que passa de la corda al vent de cop. És aquest canvi que hem escoltat ara, no? Després hi ha hagut aquest atac fortíssim, que és que mos dona... Què està passant, no? I de cop i volta és com si fos una batalla d'herois, una guerra pròpiament. Anem a barrejar moltes coses amb aquesta idea. Penseu que a l'època que estem xerrant això encara hi havia esclavitud de negres en el sud d'Amèrica, encara el Ku Klux Klan, per exemple, tenia molta importància i sobretot hi havia una cosa molt greu, la quantitat d'immigrants que arribaven a Amèrica i que havien de passar pels soterranis d'aquella gran sala que estava just de vora de la Dama de la Llibertat.
Crec que és, Toni, Ellis Island, no?
Si no, Ellis Island. Ellis Island. Que era aquella illa, allà on els immigrants que arribaven als Estats Units havien de passar i havien d'estar en quarantena una temporada per evitar la propagació de malalties i per repartir-se sobre el territori.
Doncs mireu, aquest primer moviment el que farà ara és que mos presentaran tres temes diferents. Jo he agafat dos d'aquests tres temes per escoltar. El primer el fan ses trompes, que ara les escoltarem, i és una melodia que ens introdueix a la música americana i que després, amb tota la corda, encara es farà molt més evident. Anem a escoltar aquest moment de quan entra aquest primer tema.
Joan, aquesta obra està composada, està escrita quan encara existia l'esclavitud, l'esclavatge, els afroamericans, aquelles persones que eren sotmeses hi havia un clar predomini de la raça blanca, no? La màxima expressió, i la música gospel, però, troba el seu espai.
Sí, sí, en aquesta obra troba el seu espai. Mira, en Dvořák es va fixar sobretot en una obra ben coneguda, que és Sweet Low, Sweet Chariot. Vos la canto un poc, és aquella que fa Sweet Low, Sweet Chariot, coming for to carry me on. És aquesta cançó és conegudíssima, no? I després també una altra que se diu Steal Away. Aquestes dues cançons fan referència sobretot a una xarxa clandestina de ferrocarril soterrani. Què va fer? Que va ajudar a molts d'esclaus a escapar de les plantacions del sud cap al nord. Amb aquestes cançons el que feien és ens enviaven missatges per poder-se dir, escolta, avui vespre fugirem, avui vespre partirem, o en aquesta hora partirem vora el riu, vora no sé què. Era la manera de poder fer això com partir. Jo el que he fet he trobat un Steal Away, perquè escoltem una miqueta com sona aquesta melodia, Steal Away, i després ho escoltarem a la sinfonia d'en Dvořák. Ja veureu, el que hem dit abans, s'assembla, però no és el mateix, perquè ell no va emprar mai la mateixa melodia, però sí que està basada.
Per tant, molt de temps per fer aquesta comparació, diguem, no? Veure com ho integra.
I tant, anem a escoltar Steal Away, cantat per una negra, a més, i que és fantàstic, i després mirem com ho resol en Dvořák. Aquí tenim aquesta melodia que s'estava repetint. Steal away, steal away. Bé, el que fa en la Sinfonia del Nou Món és barrejar que té dos temes i surt una melodia molt semblant en aquesta que estem escoltant ara.
Joan, sí que es veres que s'assemblen aquestes dues melodies. En aquell cas era una cantada per Aretha Franklin, no? Que va morir ara fa molt poc, i en aquest altre cas aquesta melodia d'en Dvořák, però no són del tot iguals, no? Deu ser perquè va fer coses basades en coses antigues, però també va fer de noves.
Sí, sobretot això. El que va fer és que hem escoltat que aquests temes no eren pròpiament exactes igual, però sí que estaven basats sobretot en l'estructura i en la manera de com se cantava, no? I el que va fer, doncs això, d'aquesta manera, el que va fer és tenir la música pròpia del gospel i la música pròpia dels indis dins d'aquesta sinfonia del Nou Món, no? Mira, hem escoltat d'aquest primer moviment, sobretot hem escoltat dos dels tres temes que s'aniran repetint durant tot aquest prop de 9 minuts i mig, segons el director, per això és el director que manda si ho fa més lent o més ràpid, no? I que té un final tan meravellós com aquest que escoltarem ara.
Vaja, un final ben tràgic per a això, Joan.
Sí, té aquesta sonoritat, a més, un final tan tràgic perquè acaba amb una tonalitat menor. És a dir, no acaba amb una tonalitat major. Aquesta manera li dona una força, una manera de no arribar a la felicitat, a la felicitat. És a dir, no arribam en els clímax.
I si ha un teòsic, però com a trist.
A trist, exacte. I, a més, és una manera de fer entendre que l'obra encara li ha de seguir endavant. Vull dir, que això no s'aturarà aquí i que seguirà endavant amb altres moviments de la sinfonia. Ara anem a fer el moment, diguéssim, més reconegut d'aquesta sinfonia,
sí?
Perquè jo crec que va haver un anunci d'una coseta que preparava la seva bossa, la seva maleta, i anava preparant les coses, les estava deixant, era un anunci de televisió espanyola, això fa 20 anys, no millor.
I un anunci per evitar l'abandonament d'animals, no?, de mascotes,
sí,
pot ser, o no?
Jo era una cosa que havien d'agafar atenció, no? I era una cosona que anava preparant la seva maleta i anava ficant les seves coses. Però jo dic que és un moment que crec que els oients ho reconeixeran tot d'una, i diguéssim que part ja del segon moviment d'aquesta Sinfonia del Nou Món.
Que els drons estan de moda, pareix que sobrevolam unes praderes d'aquestes d'Ohio, d'Iowa, o un estat així, una pel·lícula d'en John Wayne, per exemple, no? Mesclant els temps moderns i els antics.
Sí, ja veus aquesta obra com mos trasllada directament a la música a Amèrica, perquè això és que la trobam molt americana, aquesta música.
Molt.
I ja has dit una cosa,
Joan, que tenies tota la raó, que ara en xerraven aquest anunci
de la coseta,
Pipín. que era més pel tema de no abusar de mirar la televisió, no?
I que ella demanava que li fessin cas. Exacte. Però no li feia molt de cas. Mira, has dit això d'Ohio i d'Iowa, i mira, va passar un temps de vacances en Borzac a una colònia txeca de Spielville. I que no saps on és Spielville. Però que no és Springfield, Spielville.
No ho sé, on és Spielville?
Digues, vinga.
Missouri.
Ui, està per allà.
Ah, Kansas.
És d'Iowa.
Iowa.
I es creu...
Des Moines.
Sí, i a més...
Mal pronunciat.
Com seria, també?
Capital? Des Moines.
Des Moines. No sé com ho pronuncia, però va ser molt cèlebre un míting que hi va fer en Trump fa relativament poc, si no vaig errat.
Sí, senyor.
Doncs mira, Iowa se creu que va... Bueno, se creu no, se sap que va passar allà, el que he dit allà, amb aquesta colònia txeca, va passar uns temps i que se va fixar molt amb aquestes praderes verdes i desertes d'Iowa i el va poder inspirar en aquest tema. Recordeu aquella introducció de Mendelssohn en el seu Somni d'una nit d'estiu? És a dir, aquella melodia que sempre vols dir que sembla que és com obrir les portes en el món de la fantasia?
Sí.
Anem a escoltar-la per després tornar una altra vegada a la sinfonia.
Fantàstic.
Anem a escoltar aquesta introducció de Somni d'una nit d'estiu de Mendelssohn. Vos que és una, com una obertura a la porta, diguéssim, de la fantasia. Ara començarà qualque cosa màgica, començarà una cosa que no serà lo típic o tòpic, no? Doncs aquesta manera de començar, que ja hem vist que altres compositors sí que ho han fet, Dvořák també l'emplea en aquest segon moviment. A banda d'aquest tema tan conegut que hem escoltat ara, el que fa ell és començar amb una sèrie d'acords que fa que la melodia mos comenci a ficar-mos dintre d'un món també de fantasia. Ho veig que s'assembla molt el que és Mendelssohn. Vull dir, les notes no són iguals, però sí que es veurà que estan molt referenciades amb aquestes acords, en notes molt greus, són notes d'acords tancats, que se diuen. Aquests acords tancats són perquè són molt densos, és com una cosa, una pasta molt densa, no? I fa que donin aquesta idea, sobretot per entrar en aquesta melodia trista que està sonant una altra vegada de fons i que ens porta una idea, sobretot, de pena de l'immigrant, que arriba en aquest nou món i que troba, sobretot, a faltar la seva terra natal.
I que, per tant, per que parla d'enyorament i que segur que és un d'aquests sentiments que molt d'immigrants que varen anar als Estats Units, a Amèrica, sentien com eren les colònies d'italians, d'irlandesos, de grecs, de gent de per tot el món que va anar a parar allà.
Ja ho diuen, no? Un país que té 200 anys d'història però que de pròpia en té molt poca. No? Que sempre l'història és així.
Una síntesi de moltes cultures.
Mireu, tot això que és tan maco, aquest segon moviment, ens fa arribar a un tercer moviment. És un scherzo, a més d'una violència bastant dura. És una música frenètica, com si els indis arribessin amb els seus tambors i aquesta música gairebé és una dansa guerrera contra els mals esperits.
Sí, senyor, és vera. Una vegada més aquest caràcter gràfic de la música, no? Mm-hmm.
I en qualsevol cas, com és que un xec sabia tantes coses dels indígenes americans?
Doncs mira, és que en Dvořák, a casa seva, el 1893, por ahí, devia ser, un grup d'indis d'iroqueses i de Chapoes, no sé si ho he dit bé o no.
Però serien unes tribus, en qualsevol cas, un pobles originaris d'Amèrica.
Sí, unes tribus. Varen estar acollits a casa seva i segurament va treure molt de suc, diguéssim, de tota la cultura musical d'aquests indis. No? Mireu, aquest tercer moviment segueix. Segueix amb música, que és un trio. Aquest trio, ja us explicaré un dia que és un trio, però aquest tercer moviment, i que sona talment a una pel·lícula de l'Oest. Mira com sona.
Aproximació a la sinfonia del nou món d'Antonín Dvořák, que avui amb Joan Lainez. Els entusiastes, Joan, clar, una sinfonia, sempre mos has dit, són quatre moviments, hem arribat al tercer, no?
Mm-hmm, hem arribat al tercer, mos queda una miqueta de temps i no arribarem al quart, però bueno, diguéssim que encara tindrem més moviments i bueno, aquesta sinfonia té el darrer moviment, que serà ja on expliques final de s'obra.
De vegades el millor està per arribar, o sigui, ens quedàvem amb la incògnita d'aquest quart moviment. Moltes gràcies, Joan, com sempre, i fins la setmana que ve. Adeu, Toni Mateu, fins demà.
Adeu, fins demà.
I a tots, fins demà.
Si t'has perdut el programa d'avui, o si vols recuperar alguns dels anteriors, visita ib3alacarta.com.